A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs dos per, minuts per arribar a dos quarts d'onze d'aquest matí plujós de dimecres, 2 d'abril. I els propers minuts els dedicarem a, diguem, a parlar d'una tasca, una feina que es porta a terme, diguem, amb la col·laboració de Nivell 10. Saben, el Centre de Formació i Treball de l'Ajuntament de Sitges, que col·labora amb diverses entitats, cooperatives, empreses que doncs donen suport a la inserció laboral de persones. I en concret, d'un d'aquests programes, d'un programa que es diu SIOAS, i ara a veure si ho dic bé, els Serveis Integrals d'Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental en el marc de treball ordinari. El SIOAS, que compta, doncs, des de fa un temps també amb una col·laboració directa de l'Ajuntament de Sitges, i per això tenim aquí, per una banda, la Rosalia Llena. Rosalia, bon dia.
Bon dia.
I també tenim a la Carme Bofarull. Carme, bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
I també tenim, i el saludem ja, amb un usuari d'aquest programa, que és el José Antonio Cánovas. José Antonio, bon dia.
Bon dia.
Si es pot acostar una miqueta més al micro, perfecte, gràcies. I, a veure, Carme, tu també. Sí. Així. Doncs, a veure, d'entrada, expliqueu-nos en què consisteix aquest programa SIOAS.
Bueno, et faig una mica d'introducció. SIOAS neix a Vilafranca, a la cooperativa Entrem. Des del 2021 el vam engegar a Vilafranca i vam anar progressant. És un programa que està des d'Entrem donant suport a tot el col·lectiu de salut mental. Està molt enfocat a persones amb un seguiment en salut mental, i el que busca és la inserció d'aquestes persones en empresa ordinària. Aquesta és la part més, crec que més important de totes, no? Uh-huh. A través d'aquest acompanyament, a Vilafranca vam iniciar, doncs, el 21 fins al 23 vam decidir exportar tot això cap aquí a Garraf, i amb la col·laboració, doncs, de Nivell 10 i de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes també, vam poder establir dos punts d'actuació. La idea és apropar aquest servei al màxim de persones possibles de la comarca. Uh-huh. Ens trobem en que a Vilafranca ens ho hem trobat molt, als pobles petits hi ha dificultat per desplaçar-se, i el fet d'apropar un servei com aquest allà garanteix que tinguin més opcions d'inserció. Els hi fem tot aquest acompanyament, és un projecte que penja del Departament de Treball de la Generalitat, està subvencionat pel Fons Social Europeu i té una durada aproximada d'uns 12 mesos, mm-hmm. val? Depenent de quan. Ara estem finalitzant un programa, el del 2024, i ara al maig iniciarem de nou, acabem un i comencem l'altre.
D'acord.
Comencem el nou programa del 2025. Uh-huh. Doncs això, bàsicament l'objectiu és la inserció laboral en empresa ordinària d'aquestes persones, que puguem facilitar al màxim, sensibilitzar a les empreses, a la població, doncs, que són persones que poden fer la feina que fa qualsevol de nosaltres.
D'acord.
No hi ha...
Doncs ara ens explicareu, perquè entenc que no és tasca fàcil. Jo crec que la tasca més difícil, més que la inserció de les persones, pel que he captat una miqueta del que ens diu la Rosalia, deu ser convèncer les empreses,
sí,
en certa mesura.
Sí,
diu la Carme,
hi ha molt d'estigma. Hi ha molt d'estigma.
I aleshores això és la primera que s'ha de vèncer. Amb quantes persones esteu treballant durant un any, durant el programa?
Doncs entre 15 i 16, més o menys. El nostre mínim són 12 persones a les que atenem sempre. Llavors, durant l'any ens trobem en alguna baixa, algun canvi, alguna persona que decideix fer un altre rumb. Llavors, bueno, estem entre 15 i 16 persones ateses durant l'any.
I Com arriben a vosaltres els candidats a participar al programa?
Carme. Bé, tenim derivació sobretot de centres de salut mental, d'associacions que treballen amb persones amb problemes de salut mental, o sigui, tot el que és la xarxa del territori.
Val? D'acord. S'adrecen a vosaltres entenent que són persones que són candidates a entrar al món laboral, però que doncs, l'estigma que ara comentes que tenen doncs, impedeix una correcta inserció d'aquestes
correcte.
Persones en empreses.
Tenen especial dificultat, ja. Ja sigui, a veure, cada persona és un món, no? Llavors hi ha persones que han tingut un problema de salut mental i per això, per bé, han tingut que estar un període bastant llarg sense poder treballar.
Correcte.
Llavors, doncs, tal com va ara el mercat laboral tan de pressa, estar uns mesos o anys sense treballar vol dir posar-se molt al dia, no? I després hi ha persones que, bueno, que no saben... O sigui, la mateixa autoestima baixa, la mateixa preocupació de que els hi diguin alguna cosa, perquè l'estigma hi és. Se'n parla molt de salut mental, molt, ens omplim la boca, però passa com tot, a l'hora de la veritat, doncs, aquests prejudicis hi són. És desconeixement, com tota la vida, no? És un desconeixement real bueno, de lo que és... tenir un trastorn de salut mental i amb què ens podem trobar amb aquestes persones.
Però
no?
Clar, la salut mental és un... Clar, els problemes poden ser amplíssims,
sí,
és a dir,
des
d'aspectes molt particulars, aspectes més generals, però clar, no estem parlant d'una malaltia específica que es tracti, sinó que és un marc molt ampli.
Bueno, de fet, tots poc o molt patim, o patirem al llarg de la vida, no? Diuen un de cada quatre, jo diria de tres de cada quatre,
sí,
no?
Sí, però per això que al final, clar, el tractament individualitzat és essencial en el sentit que clar, cada persona és un món i més en coses així.
Per això també, durant tot el programa, atenem només a 12 persones.
A 12 persones.
El que passa que si es dona de baixa algú, immediatament hem de tenir un altre. 12 persones pots dir, bueno, són poques, és que han de ser poques, perquè, o sigui, jo que sóc la preparadora laboral, el que faig és tutories individuals i tutories grupals, i llavors, doncs, treballat sobretot aspectes perquè aquesta inserció en el món laboral també sigui estable, primer aconseguir la feina i després que sigui estable.
D'acord. A veure, com acostuma a funcionar diguem, el mecanisme? Per una banda teniu els candidats, aquests candidats s'han de preparar, no tothom està en el mateix nivell de preparació.
Correcte.
I a més entenc que tampoc teniu les mateixes ofertes laborals per tots, perquè també deuen ser molt diverses.
Sí, val. Aquí cal esmentar una cosa que a part de... l'aquí present, que faig de preparadora laboral, que és tècnica d'ocupació, però amb un seguiment més acurat de la persona, més individual, hi ha la figura de la prospectora laboral, que la prospectora laboral fa aquest encaix entre l'oferta i la persona, val? A part d'un tema de sensibilització. No cal explicar el diagnòstic, això. És el fet de que ella s'encarrega de l'empresa i jo m'encarrego de l'usuari. En aquest sentit, doncs, com tot, no? Se senten compresos, se senten entesos i sempre s'arriba a un acord o un acompanyament o un reforç d'aquelles competències que dius, bueno, que aquí hi ha mancances, no? Pel que fa al tema del trastorn, clar, si el requisit d'aquest programa és que tinguin un seguiment amb salut mental, per tant, ja hi ha un diagnòstic, val? Ja hi ha un tractament i partim des de trastorns d'ansietat fins a esquizofrènia. Tot el ventall.
D'acord. Aleshores, i les empreses candidates, com són aquestes empreses? Com les trobeu, com les cerqueu, com trenqueu aquest estigma que plantegen?
Bueno, la base principal és d'on partim, és de amb qui estem treballant, quines són aquestes 12 persones, quines necessitats tenen i quins perfils o objectius laborals busquen. En base a aquestes necessitats, nosaltres comencem el treball i la recerca d'empreses que o bé tenen la necessitat d'incorporar algú o bé tenen la manca de sensibilitat que la prospectora li pot traslladar. Sí que és una figura molt important perquè és un seguiment que fa a les empreses també aquesta prospectora. Dona suport a les empreses mentre hi ha tot un procés d'inserció o de pràctiques que ja en parlarem més endavant. I la Carme, la preparadora laboral, el que fa és donar aquest suport a l'usuari, no? Llavors aquesta doble tasca és molt interessant. Les empreses al final és des del suport d'ocupació també, ens ajuden, ens donen suport, ens mira, aquesta empresa ha contactat, busca un perfil així, empreses més grans que tinguin la necessitat de cobrir la llei de discapacitat també, que compleixin amb els requisits, llavors nosaltres aquí a vegades podem donar aquest suport cobrint aquesta part. I després és picar pedra i buscar aquelles entitats que a vegades també et sorprenen positivament, eh? Sí. No és sempre negatiu, però sí que és veritat que hi ha una manca de sensibilització perquè pensem en salut mental i pensem en coses molt estranyes.
De pel·lícula.
Com s'aconsegueix vèncer l'estigma?
Bueno, jo crec que a base de veure-ho, no?
Uh-huh.
A base
d'informació
i demostració, no? Explicar, perquè hi ha molta, et trobes moltes vegades en què et pregunten, però què té? Bueno, és que això no ho tinc ni per què saber jo què té. No és una cosa que ens hagi d'interessar, és una persona que vindrà a treballar i que vindrà a desenvolupar les tasques que li faciliteu. Totes les persones segurament necessitem una adaptació al lloc de treball, totes. Tinguem un diagnòstic o no en tinguem. Uns tenen una... treballen millor d'una manera, els altres treballem millor d'una altra. En aquesta línia penso que és amb la que hem de treballar tots. No perquè tingui un trastorn, doncs hagi de ser diferent.
D'acord. Teniu les persones que ja, diguem, esteu fent un treball amb elles... I per una altra banda ja comenceu a esbrinar doncs les empreses a les quals voldríeu adreçar aquestes persones. Com s'estableix aquest procés? Com es treballa aquest contacte amb l'empresa?
A veure, el contacte amb l'empresa és una tasca de la prospectora.
Sí, correcte. Val?
Llavors parteix del treball de la preparadora laboral, de treballar sobre l'objectiu laboral, perquè moltes d'aquestes persones no poden treballar ja amb la feina que feien, val? Degut a causes de trastorn. Llavors, doncs, aconseguir l'objectiu laboral, veure aquelles febleses per treballar-les, a partir d'aquí, quan ja té definit, ens reunim amb la prospectora, parlem dels perfils i ella busca. És el que deia la meva companya, és picar pedra a vegades. Clar, a Vilafranca això ja no passa tant perquè fa molts anys que hi és l'empresa Entrem i ja ens coneixen, ja hi ha una xarxa, però aquí el Garraf, doncs per nosaltres ara és bastant nou.
D'acord, esteu fent aquesta... És el primer any que es fa?
Segon.
El segon.
Sí. És el segon.
I per tant encara...
Bueno, encara ens estem donant a conèixer, encara és important que les empreses sàpiguen quin és el suport que estem donant, què és el que estem oferint, no? I ja està, és reunir-se amb normalment recursos humans, els caps de departament, explicar el projecte, explicar tot el que fem, com desenvolupem el programa... i que ens donin l'oportunitat. Moltes vegades inicia amb unes pràctiques no laborals, que és una manera de posar el focus en la persona participant.
Què és això d'unes pràctiques no laborals?
El programa ens permet realitzar unes pràctiques no laborals, que vol dir que no tenen no s'ha de pagar, no hi ha un cost, val? I el que ens permeten és posar a la persona participant en un lloc, en un entorn laboral, on ell es pot posar a prova, on ell pot veure i pot empoderar-se, pot veure això, soc capaç de fer-ho, puc fer-ho. L'empresa el coneix, pot veure què estem fent, com estem treballant, com fem aquest seguiment per part d'un i per part de l'altre. I al final és treballar colze a colze perquè ells puguin veure i valorar aquest possible candidat. A vegades no hi ha una oferta laboral després, però sí que hi ha una candidatura possible per un més endavant. No?
Sobretot empoderar la persona, no? Les persones amb problemes de salut mental que no troben feina, bueno, sí, i els que no troben feina hi ha problemes d'autoestima, doncs imagina't. Llavors, el fet de poder fer unes pràctiques i que ells vegin que són capaços, perquè a vegades les limitacions, bueno, a vegades no, ens les posem nosaltres, no? I és una manera, doncs, d'obrir-se camí, que potser no s'insereixen aquest any, però els hi obre un camí de cara l'any que ve o l'altre.
D'acord. Aleshores, Carme, com s'empodera algú que ha passat per un problema, que ha sortit d'aquest entorn de món laboral en el que, vulguis que no tots estem, i que té necessitat de tornar a entrar-hi?
Respectant el temps, perquè cada persona té un temps, per això dic que a vegades no s'insereixen el primer any ni el segon, o potser és el tercer. Nosaltres hem tingut persones que s'han inserit al cap de 2 mesos o persones que no s'han inserit.
Si una persona passa el programa, diguem, passa aquest any, la recupereu o com funciona això?
Bueno,
s'ha de valorar cada cas, tot i que intentem que no passi per donar oportunitats.
Clar.
Hi ha casos en què creiem que uns mesos més li donen la possibilitat de potser hi hagi aquesta inserció, no? Llavors, aquest, com també pot ser uns mesos més i després donar-lo de baixa i passar i donar pas a una altra persona, doncs bueno, s'ha de valorar cas a cas, però intentem que donar oportunitats sempre. La veritat és que és el més interessant, tot i que el programa ho permet.
D'acord, que tothom que participi en el programa com a mínim tingui l'opció aquesta de poder sortir,
sí,
que és l'objectiu,
sí,
final.
Exacte. Total.
Per tant, i com s'aconsegueix que la gent guanyi autoconfiança per poder, doncs, empoderar-se?
El que deia, sobretot a respectar els tempos. Cadascú té un temps i fins i tot durant un any tampoc és lineal, hi ha alts i baixos, val? I després, doncs, anar descobrint tot allò que ells pensen que no poden fer, no? Vull dir, tots tenim unes capacitats, tots servim per alguna cosa. I llavors, doncs, s'ha de... A veure, la meva tasca és fer-los-hi veure aquestes allà on poden lluir-se, no? I si això ve acompanyat per unes pràctiques on es poden demostrar, o en una entrevista de feina on ho pot demostrar, doncs no és fàcil, eh?
Heu portat el José Antonio. José Antonio, aquí estàs. Explica'ns, Carme, qui és el José Antonio?
En José Antonio és un participant que, a més, és molt bon escriptor. Aprofito per dir que el dia 23 exposarà a Vilafranca, a l'Espai 6, tota una sèrie de relats que ell fa, i bueno, que qui vulgui està invitat. És una persona participant, és un clar exemple d'una persona que de moment no s'ha inserit, això no vol dir que demà es pugui inserir, demà passat o l'any que ve, però que ha fet un progrés, bueno, que ell mateix ho pot explicar, no?
Bueno,
digues,
pues sí.
José Antonio.
Bueno, pues sí, soy José Antonio. Bueno, pues mire, yo llegué aquí al CIOAS por mediación de la papelera, de un programa que se llama Timol, y me derivaron al Ayuntamiento de Las Roquetas, y allí una asistenta pues me habló del programa SIOAS, en el nivel DEU de Sitges. Entonces allí conocí a Carmen y me estuvo hablando del programa que ellos me ofrecían, que era un programa de reinserción laboral, y también se ofrecían una serie de cursos y tal, en los cuales yo he estado, pues por ejemplo, en el de informática, y alguno más, creo recordar que
comunicación.
También. Y bueno, pues hemos hecho algunas actividades también fuera de lo que es el programa, ¿no? Por ejemplo, estuvimos viendo lo que es la vida marina.
Centro de estudios
del mar.
D'acord.
Fuimos a visitar también un restaurante, bueno, un restaurante, un local de comida de catering.
Exquisit.
Y bueno, pues he hecho muchas actividades. En las clases de informática, pues he aprendido, pues desde a tocar las teclas del ordenador, ¿no?
Que era una cosa que entenc no devies dominar.
No, oi? No, solamente dominaba lo que era el móvil y el ordenador para bajar películas con el emule. Nada más. Pero bueno, aquí conocí a Jordi Inglada, que es el maestro, el profesor que tenemos de informática. Y bueno, pues hemos trabajado con Excel, con Word, con PowerPoint, y también hemos hecho trabajos de inteligencia artificial con ChatGPT. Uh-huh. Y bueno, pues la intención ha sido pues favorecerme la faena a la hora de enfrentarme a una empresa para explicar mi currículum, una carta de presentación o una entrevista, ¿no? Desarrollarme mejor en ese ambiente.
Correcto.
Y bueno, pues yo solamente recomendárselo a todo el mundo que se encuentre en mi misma situación, porque si tiene ganas de aprender, este es el sitio adecuado.
D'acord. Perquè, José Antonio, a tu que t'havies dedicat? Què havies fet?
Yo me he dedicado siempre a la hostelería. He sido camarero siempre. Lo que pasa es que también tengo un segundo oficio, que es el de la lampistería.
D'acord.
Pero mi oficio verdadero es el de camarero.
Evidentment, ja no et dediques en aquesta feina, però evidentment tota persona que ha tingut una feina en el passat té unes habilitats sobre aquella feina. A partir del que has après en aquest programa, anava a dir, voldries mantenir allò que havies fet en el passat o preferiries obrir-te a altres àmbits?
Doncs preferiria oblidar el passat.
Preferies oblidar el passat?
Sí, començar amb una altra tasca, no sé.
És a dir, començar una cosa nova i a partir dels ensenyaments, de les experiències, dels aprofitaments que t'estan oferint a partir d'aquest programa.
Sí, sobretot utilitzant el que és la informàtica.
D'acord. Com funcioneu? És a dir, quedeu un cop a la setmana, quedeu més sovint? Com funciona normalment el programa? Carme.
Sí, a veure, bàsicament són tutories individuals i sessions grupals, val? No hi ha marcat una a la setmana, dos. Si fa falta tres, en fem tres. Si fa falta quatre, quatre. Si fa falta cinc, cinc.
D'acord.
M'explico? És una tutoria molt individual, molt adaptativa, i el que es tracta és d'estar pues, al servei d'ells, no? Les grupals, per qüestions de logística, d'espai i tot, clar, ha de ser un dia, i que també, bueno, ha d'haver-hi també una mica d'ordre, no?, en el sentit aquest. Llavors, bueno, les tutories individuals, pues, també el que durin. Vull dir, clar, lògicament, si tenen una entrevista, doncs apretarem per aquí. Si tenen un tema personal, pues, per què no, no?, parlant. Aquesta falta, no?, de comunicació que hi ha, doncs bàsicament és això.
És a dir, entenc que són persones que necessiten que se les escolti també.
Com tothom, sí.
Evidentment.
Perquè parlem però no escoltem.
Això és molt cert, això és molt cert. Però, evidentment, anava a dir, gairebé tenen més necessitat que la majoria de les persones a que se les escolti.
Totalment, perquè un problema de salut mental has de lluitar contra l'estigma, aquest estigma és incomprensió, la incomprensió el que fa és que tanquis aïllament, val? Que és la problemàtica número 1 dels problemes en salut mental.
Correcte.
Llavors, el programa, a part d'aconseguir una inserció, de fer cursos, de fer sortides, el que vol és aquesta cohesió grupal, que en el nostre grup, José, bueno, s'ha aconseguit,
sí,
no?
Sí, sí.
Han fet sortides, es parla de tot. Jo fins i tot a les grupals no només parlo de currículums i carta de presentació, m'explico? Parlo, doncs, jo què sé, coses doncs, com l'edatisme laboral, com el currículum sec, com... el fet d'explicar o no en una entrevista si tens certificat, quan s'ha d'explicar, les experiències que ells han viscut, escoltar, no? Posar-ho en el currículum. Hi ha molts interrogants, perquè encara que ara ens omplim tots i parlem molt de salut mental, hi ha manca de fonamentació, val? És un excés.
D'acord.
És mal ús del llenguatge, també, perquè avui en dia tothom està depre, tothom és bipolar, no. Parlem de coses molt sèries, eh?
i han d'estar diagnosticades per un professional.
Ah, exacte, correcte.
Bàsicament, que és molt fàcil, que és molt fàcil parlar.
Sí.
José, has picat alguna porta ja o no?
No, t'explico.
Explica.
A veure, jo amb la pensió que tinc, no em deixen treballar. Va sortir una llei al 16 que em permetia treballar, però la van tombar, sembla que fa uns mesos, quan ja estava dintre del programa de COAS. Llavors, ara estic esperant que diuen que sortirà una altra llei d'Europa que tombarà un altre cop aquesta altra llei.
D'acord.
Llavors estic a l'espera.
A l'espera que doncs es donin les circumstàncies legals que et permetin optar a un lloc de treball amb la circumstància personal i vital que tens.
Exacte.
D'acord. I per tant, d'aquesta manera, no has encara pogut donar aquest pas que t'agradaria donar.
Per supuesto.
Si no, no estaries aquí, bàsicament. Això ho entenem perfectament. La Carme ha parlat d'edatisme.
Edatisme
laboral. Edatisme, perdó, sí. Edat, clar, edatisme laboral. És a dir, el fet que les empreses prefereixin determinats perfils més joves, oi? I que descartin ja directament i sense valorar capacitats, sí, determinats perfils més grans.
Sí, sí.
Si aquests perfils, a més, venen amb un estigma...
Imagina't. Sí, sí.
Apaga i vámonos.
Ah, exacte. I si a sobre les lleis ens ho posen tan fàcil, llavors ja és carnaval.
La tempesta perfecta. Correcte.
Vale, l'edatisme laboral per això pot venir tant si ets jove, perquè ets jove
i bueno, no tens experiència. Segur,
no tens experiència, no vols treballar,
també, clar.
Penses en cuergues, no? O si ets gran, perquè ja estàs fora del mercat i tal... Bueno, vivim a l'era de l'Instagram, no? Tots han de ser guapos, joves i sense arrugues. A veure, no sé, és el que dèiem, no? Coneguem a la persona, coneguem el que pot donar de si, el que és, el que... No oblidem aquests valors, perquè és que si no, malament.
José, tu notes l'estigma? És a dir, aquest estigma del que hem parlat aquí, tu notes que et pesa?
Bueno, no.
No.
No, perquè jo fa 15 anys que estic amb aquesta pensió, amb aquesta malaltia, no?
Sí.
I no he tingut oportunitat d'enfrontar-me al món laboral per buscar feina, no? Llavors, no he tingut aquest estigma, he tingut un altre, potser pitjors, però no, això no m'he trobat
amb aquesta situació,
sí,
doncs
aquesta situació.
Que en el fons, clar, no deixa de ser molt incòmoda i que afegeix una dificultat afegida.
Correcte.
A la necessitat que, perquè al final, m'ha dit, tots volem treballar.
Sí.
Sí.
Bueno, i necessitem treballar.
Ja. Però clar.
Sí, sí. Sí, sí.
Tots volem omplir la nostra vida amb alguna cosa que
ens... Exacte, sentir-nos útils, valorats,
clar,
sí, sí,
si no,
tot això és molt important, és molt important.
A part de que, evidentment, doncs, tots volem cobrar un sou, oi?
Hi ha una necessitat.
Un ingrés,
sí,
a casa, però,
sí,
però clar, diguem que com a gènere també necessitem,
exacte,
fer alguna cosa que ens... i clar, si ja anem amb més estigmes dels que ja tenim, encara serà més complicat. Aleshores, heu parlat de que teniu un grup.
Sí.
Aquest grup és molt divers, perquè clar...
Totalment divers. D'edat, de manera de pensar, però cal dir que el respecte que es tenen entre ells i el companyerisme és digne d'admirar. És digne d'admirar.
És a dir, tots tenen com a denominador comú un problema.
Sí, correcte.
I aquest denominador comú, en el fons, no deixa d'unir-los a l'hora de cercar solucions.
Correcte.
Seria això.
Exacte. Correcte.
El José és un home. Dones en el programa?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Aquest any menys?
Sí.
Però en tenim. L'any passat sí que comptàvem amb 8 dones... Aquest any anem per unes 7, però bueno, sí, ha estat una mica més desequilibrat, però bueno, sí.
Sí, però si hi ha 12 persones, 7 dones, 5 homes.
No, no. Espera't. He dit, l'any passat hi havia 7 dones,
sí?
8 homes, i aquest any ens trobem amb 4 dones, amb 4 dones i 11 homes. Any ha baixat una mica la mitjana. Normalment està més equilibrat, tot i que les dones, és veritat, que tenen, és més difícil que accedeixin a aquests serveis.
Per què?
Per què? No ho sé. Doncs realment és una cosa que s'està estudiant i s'està valorant, perquè no està avaluat, però segurament no hi hagi tota aquesta part de tasca domèstica, de que la dona ja es queda a casa, que l'home surti a treballar, tot el que és la cura de la família, no? Tenen aquest perfil ja assignat de naixement, i llavors doncs, ja no accedeixen a un programa on se'ls ofereix formació, on se'ls ofereix canviar de vida i treballar d'una altra cosa. Bueno, segurament va per aquí.
D'acord.
Va per aquí. Accedeixen menys als serveis i per tant menys a les solucions.
Carme, el José ens ha dit que vol passar full del passat, és a dir,
sí,
que ell té una experiència laboral però ell no vol dedicar-se a això. Per tant, en el fons, s'ha de reinventar.
Totalment. Bueno, és que la majoria dels nostres usuaris s'han de reinventar.
D'acord.
Primera, perquè potser no poden treballar d'allò que van treballar perquè tenen una discapacitat absoluta i, per tant, no els permeten treballar. Tot i que a l'epígraf el pots canviar una mica i pots treballar. Aquesta és una altra, però bueno... però la majoria s'han de reinventar, o perquè per circumstàncies de salut doncs els hi convé més un altre tipus de feina, per exemple, que no sigui tan autòmata o estressant, no? Perquè no convé, bueno, no ens convé ningú, però bueno, una persona que ja ha patit ansietat o trastorn de pànic, doncs menys, no? O amb autisme o amb TEA.
D'acord, perquè evidentment el que dèiem abans, el marc de situacions amb les que has de treballar és molt divers, molt diferent.
Molt divers, sí, sí, molt divers, molt divers.
I això fa que, el que dèiem abans també, s'ha d'actuar d'una manera amb cada persona diferent, encara que després, doncs, en el grup comparteixen el problema comú, que és...
Totalment. Per això és un programa que, a diferència d'altres programes que es fan per a dones, per persones trans, per joves, es diu preparadora laboral perquè acompanya a la persona, acompanya en tot el procés i no el deixa, encara que estigui treballant, no el deixa. O sigui, no el deixa ni a la, o sigui, fa seguiment a les pràctiques i fa seguiment al lloc de treball. Aquesta és la diferència. A part de treballar més amb habilitats socials i personals, val? No és tan generalista com una tècnica d'ocupació.
Clar, com es fa el seguiment en el lloc de treball? És
val.
A dir,
bueno, hi ha
com
dos s'acompanya?
Sí.
A veure, nosaltres això ho tenim bastant organitzat, en el sentit de que la prospectora parla amb l'empresa, a veure com va, com funciona, si hi ha algun problema, lògicament estem en contacte, i jo doncs parlo amb la persona que treballa. Qualsevol cosa que es trobin, mira, em sembla que aquesta persona, jo què sé, coses que ens podem trobar inclús nosaltres, no? Pues en parlem i llavors ho posem en comú. Mai, diguem-ne, jo parlaré amb l'empresa i la prospectora parlarà amb la persona, només per conèixer el perfil, val? Són dues tasques
molt diferenciat.
Sí, sí.
De manera voluntària, intencionada.
Bueno, jo crec que funciona millor, eh? Funciona millor, perquè així doncs reps el missatge directe.
I de dues parts diferents.
I de dues,
que també es poden contrastar.
Correcte.
I es poden posar en valor, exacte.
Correcte.
I si cal, també hem fet, anar in situ a l'empresa i veure com està anant, com està funcionant, ella veure en el lloc de treball a la persona... bueno,
acompanyar-los a les entrevistes de feina també,
tot i que s'empoderen i entren, pues, si necessiten aquest reforç, no? Doncs és important,
gairebé
que
un suport emocional en aquest sentit,
bueno,
no?
sí, segurament.
Sí.
Gairebé, no?
Gairebé bastant.
Encara que no es digui així, oi?
Sí,
sí,
exacte.
Ho és. Entenc que quan oferiu ja una persona en una determinada empresa és perquè heu fet ja l'estudi complet de dir, creiem que pot funcionar.
Sí. Sí, el que passa que dos i dos no fan
mai,
quatre.
Mai fan quatre.
I menys en persones, aquest, no?
Aquesta era la següent pregunta. Exacte. Què passa si, malgrat que vosaltres heu fet tota la valoració prèvia i enteneu que això podria funcionar, al final, per X o per I, sigui la persona o sigui l'empresa, no funciona?
Doncs tornem a començar, clar, com la vida mateixa. Uh-huh. O sigui, és un aprenentatge també, no? És que pot passar, ja sigui per part de l'empresa o per part de la persona. Llavors, el que aquí s'intervé és de dir què ha passat, analitzem per no tornar-ho a repetir o per agafar camins diferents. Uh-huh. I és un aprenentatge.
Sí, exacte. S'ha de viure des de l'aprenentatge. Uh-huh. I a més, sempre ho hem d'exposar així. És important que les dues parts entenguin que estan aprenent. Tant la persona que va treballar, que potser està fent un esforç enorme i que quan es troba allà, doncs mira, em trobo millor del que em pensava, o al revés, i l'empresa entendre que nosaltres apostem per ell, però bueno, no sempre les coses això són... Mm-hmm.
Surten, sí.
D'acord. Aleshores, feu aquest acompanyament sempre. Si una persona, pel que sigui, no funciona... La rescateu per intentar reinserir-la?
Sí, perquè de fet no és que si no funciona no deixa, o sigui, quan hi ha la inserció no deixa d'estar el programa. Ell uh-huh. continua el programa i se li fa un altre tipus de seguiment en el cas de que estigui treballant, perquè lògicament en quant a horaris ja s'ha d'adaptar tot una mica més. Uh-huh. Si són horaris de matins, que és el que majoritàriament fem nosaltres, mirem d'allargar i fer tutories de tarda per fer aquest seguiment. Si llavors tot això no para, l'únic que potser s'espaia més en el temps, potser no, les visites són una mica més, més distanciades, però, uh-huh. però no hi ha, vull dir, se segueix treballant. Ara es reenfoca, es valora, el que ha dit la Carme,
sí,
no?
Sí. Aquestes persones, o sigui, sempre en tenim 12, i fagin el que fagin, treballin, fagin pràctiques, no treballin, fagin cursos, estem allà. Uh-huh. Estem allà.
Teniu, hi ha casos d'èxit, no sé si a Sitges, però a Vilafranca, des que va començar el programa, que ja volen sols?
Sí, i tant,
sí,
i tant,
sí, sí.
I tant que sí,
sí,
i tant que sí.
Això,
per sort, sí.
Anava a dir, entenc que això també deu ser una satisfacció personal per vosaltres, no?
No t'ho pots imaginar.
Sí.
No t'ho pots
imaginar. Sí, i hi ha no només casos d'èxit en el sentit d'inserció que hi ha, de fet els hi plantegem dins del programa que vinguin a explicar-ho als altres companys per poder donar
doncs,
aquesta versió de és possible, ell ho ha aconseguit o ella, i vosaltres també podreu si realment el camí va cap aquí, no? És molt...
Mira, jo, si em permeteu, m'agradaria recordar el primer any, que va ser molt emocionant. Jo estava a Vilafranca fent el mateix programa i vam tenir el cas d'una persona que portava més de 15 anys sense treballar per problemes de salut, no? Era molt manetes, no tenia estudis, havia fet de forner però feia molts anys, i la prospectora va aconseguir unes pràctiques en un magatzem on bueno, seria com de conserge, d'arreglar bombetes i així, no? Va començar fent pràctiques i encara està treballant. O sigui, és un cas que dius, bueno, aquí sí, les famoses competències transversals que tothom parla, pues aquí s'han posat en pràctica, no? I en vivo i en directe. També cal dir que aquesta persona, quan va arribar el dia d'anar a treballar, es va posar malalt, lògicament. És normal, no? Però, bueno, és una altra manera d'entrar en el món laboral.
D'acord. I ara l'altra pregunta. Hi ha casos impossibles?
Hi ha casos que no volen ser ajudats. I llavors, si no, una persona no vol ser ajudada i no vol fer introspecció i no vol fer... Una valoració d'ella mateixa, per més que l'ajudis, és com tot, no pots. Sí que n'hi ha, clar que n'hi ha.
Més que impossibles és que potser no és el moment, no? No és el seu moment.
Bueno.
Si no fan un canvi...
O quizás necessiten l'ajuda d'altre tipus.
Medicamento.
També pot ser.
O altre tipus d'assistència.
I n'hi ha, sí.
No sé. I ni així, diu.
I ni així.
Crec que seria el primer passo. Mm-hmm.
Pot ser,
sí, però,
pot ser.
És a dir que sí que us podeu trobar amb alguna persona que diguis no la salvarem de moment.
Bueno, de fet també tenim participants que hem de reconèixer, doncs, que comencen amb molta il·lusió, però a poc a poc van deixant de venir i no estan motivats, no volen treballar realment. S'han apuntat aquí perquè li han dit, l'han fet, no sé què, han pensat que potser sí, però després t'adones que el seu objectiu no és treballar, yeah. No volen.
Tenen algun tipus, o sigui, estableixen algun tipus d'obligació en entrar al programa o simplement és compromís?
És compromís.
Val.
Tot i que intentem...
Se'ls bueno, explica.
Clar, no. S'ha de posar en valor que en el seu lloc podria haver una altra persona beneficiant-se, que ha d'haver un compromís d'assistència, de participació mínima, tot i que no sempre s'aconsegueix, però sí, es fa.
Després, una cosa molt important és el vincle que es fa amb la persona. Això és molt important per poder treballar. És superimportant.
Ja, anava a dir, jo entenc que aquí la Carme, que és qui... anava a dir, qui tracta directament amb tots, al final et deus fer cada cas teu.
No, a veure, sí, però a nivell professional,
correcte,
perquè si no no viuria,
no viuria
i m'agafaria de tot, perquè clar, si jo empatitzo, però a nivell professional, per sort, porto molts anys i això ho tinc.
No, és que això és fonamental,
és
perquè
fonamental.
Si no...
Sí. Si no, com a psicòleg, si no, acabaria molt malament, sí.
Correcte. José, entre vosaltres us ajudeu també?
Sí.
Amb el grup?
Per exemple, con informàtica tenemos un compañero, Óscar, que siempre que tengo alguna duda le pregunto y no tiene ningún problema en ayudarme, aparte de que él es programador.
És un crack.
D'acord, clar. Aleshores...
Ell ja està en un altre nivell, no, l'Òscar?
Ja està muy por encima mío.
D'acord, però en aquest cas, doncs, al final, l'experiència d'un pot ajudar també a la inserció de l'altre.
Sí, com en la vida misma.
Uh-huh. Sí. Has fet com un petit grup, no sé si d'amics, amb el...
Bueno, estem... pocs dies junts, no?
Cada quan us veieu?
Cada setmana. Un cop. Més o menys. I, bueno, el vincle no és com per ser amics.
Sí, no és una colla, això ja s'entén.
Però sí, hi ha un vincle que és molt maco.
D'acord, que s'estableix, que us ajudeu, que compartiu una miqueta el neguit per... aconseguir una fita i que per tant d'aquesta manera doncs vosaltres també us aneu desenvolupant per aquesta per aquest camí. Com veus la teva participació en el programa? Creus que acabaràs quan canviï la llei o no?
Demà o demà passat, no sabem.
Durant el pas, José?
Bueno,
respira.
Fos, sí, perquè jo vaig entrar aquí amb aquesta idea de trobar feina. El que passa que s'ha caigut la cosa per això de aquesta llei, no? Però jo voldria continuar anant als cursos d'informàtica i...
Estar actiu.
I amb el curs de CIOAS, amb Carme, Raquel... I, bueno, estic molt content... i tornaria a fer-ho.
A què aspiraries a fer?
Bueno, van començar a fer una recerca per fer tasques de conserge. M'agradaria això.
D'acord. És a dir, poder-te encarregar doncs, d'això, de fer tasques de conserge en una empresa, un lloc...
Sí, doncs... perquè també és una feina que requereix d'una persona que sigui una miqueta manites. A mi se me'n donen molt bé les coses aquestes. I bueno, sí, és una feina que m'agradaria perquè també tens tracte amb altres persones. I bueno, també s'utilitza a l'ordinador avui en dia.
D'acord, sí, perquè al final es fa servir per tot. El veus de conserge?
Sí, i tant que sí. I tant que sí, a més té dots comunicatives, és empàtic, és educat, bueno... És el José.
Gràcies.
És el José.
Doncs aquesta és l'experiència, una experiència que ens serveix com a exemple, però que també la podem exportar a categoria, en el sentit que hi ha persones com el José que tenen, doncs, això, encara que no el notin directament, a nivell de les empreses tenen un estigma, i que aquest estigma ha de ser vençut a través, doncs, d'aquesta tasca que es fa des d'entitats com la vostra, part, doncs, intentar que trenquin i que puguin inserir-se de nou.
Correcte.
En un mercat laboral, doncs, que en el seu moment, doncs, per circumstàncies X o Y, doncs, els va expulsar. La idea seria aquesta, i vosaltres esteu treballant, sí, per això.
Exacte.
En un programa molt limitat, és a dir, el que ens comentava la Rosalia abans, és a dir, són només 12 persones que estan aquí a Sitges. Aquí Sitges, oi?
Sí. 12? Sí, tenim Sitges, i entre Sitges i Sant Pere de Ribes els tenim repartits.
D'acord, que poden optar a entrar en aquest programa que els acompanya en la cerca d'aquest futur laboral, i que no només els acompanya una mica per preparar-los, sinó que també els acompanya en els primers passos d'aquesta inserció laboral,
sí,
doncs, perquè puguin consolidar-se,
exacte,
que seria l'objectiu final.
Exacte.
El programa es diu, com hem comentat, CIOAS, que són... Això de les sigles, no ho tenim ben resolt, però bé. Serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental en el marc de treball ordinari. I aquesta coletilla final és molt important.
És molt important.
Treball ordinari, és a dir, no empreses pensades per persones amb discapacitat perquè puguin treballar, no, sinó empreses normals i corrents, empreses ordinàries, que compleixen la llei i punt,
sí, sí,
i aleshores que puguin tenir aquest perfil, que és un perfil particular però que és plenament operatiu.
Exacte.
Amb moltes coses, doncs, per poder també oferir un lloc a la seva plantilla.
Exacte.
Seria això, no?
Correcte, molt ben resumit.
Doncs, José Antonio, moltes gràcies per venir, i sobretot que canviï la llei. I que puguem, doncs, això, que puguis gaudir d'aquest futur laboral, que en el fons és el que t'agradaria, no?
Sí, m'agradaria, però veig que encara serà una miqueta difícil.
Bé,
haurem d'esperar.
Doncs, a mi m'agradaria dir una cosa.
Doncs digue-la.
M'agradaria agrair a les persones que em van derivar des de la papelera al programa CIOAS, del nivell 10, i lo diré en castellano mejor.
Endavant, cap problema.
Me gustaría agradecer a Carmen su interés, en mi caso, desde el primer momento. Uh-huh. Al Ayuntamiento de San Pere de Ribes, Les Roquetes, a Rosalía, que fue la promotora que me derivó y me aconsejó el cursillo de informática, a Jordi Inglada por su entrega, su implicación a la hora de explicar con detenimiento y personalmente cada problema que me ha encontrado frente al ordenador. Solamente agradecérselo a todos. Y,
gracias.
Y bueno, que si el año que viene volvéis, si no tengo nada que hacer y todavía no se ha aprobado esa ley,
doncs,
pues me gustaría volver con vosotras.
Doncs et tornarem, sí, a convidar. Escolta'm, Carme, Rosalía, moltíssimes gràcies a les dues.
Moltes gràcies
per la tasca, per la feina, i sobretot, doncs, això, perquè pugueu inserir a moltes més persones en
aquest
entorn laboral.
Moltes gràcies.
Gràcies.